Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bon dia. La investigació i el desenvolupament és una qüestió cabdal en el progrés i el benestar de la societat, en aquest cas, no? Parlem sobretot quan mirem, i ara parlarem de la salut, parlem concret de la salut, que és on possiblement la investigació ajuda, doncs, a curar malalties. Aquest seria el concepte bàsic. Però quant costa tot això? Bé, hi ha moltes reclamacions. Precisament ahir estàvem veient com l'Unzué, que està malalt d'ela, doncs reclamava tota aquesta investigació i reclamava el desbloqueig, a més d'una llei important perquè tenen aquesta malaltia d'ela. I s'ha avançat molt en tot això. Per cert, moltes vegades hem parlat aquí també de grans avenços, sobretot en la immunoteràpia, quan parlem de diferents tipus de càncers, alguns d'aquests que ja són perfectament curables, d'altres costa més, perquè ja sabeu, quan parlem d'aquesta maleïda paraula, doncs obrim un ventall, no diré que infinit, però molt variat en les seves formes i maneres, no? La prevenció sempre és la clau. I després entrem a les malalties minoritàries o malalties més difícils. Per exemple, posarem el primer exemple, medicaments contra l'Alzheimer. Hi ha medicaments contra l'Alzheimer. De fet, s'estava provant un als Estats Units, que ja mig s'estava aplicant, però costava una pasta increïble en aquest cas. Però bé, quan parlem de salut, en aquest cas, què importen els diners? El preu entra en un concepte de relativitat importantíssim, no? I ja quan parlem de malalties encara, perquè malauradament l'Alzheimer no podem parlar que sigui una malaltia minoritària, malauradament encara no té una cura, però aquests medicaments ajudarien. Entraríem en malalties minoritàries. Aquí és on tenim un problema d'inversió i d'investigació importantíssim. Moltes vegades, sobretot el dia dedicat a les malalties minoritàries, parlàvem d'un percentatge mínim en investigació en malalties que afecten un percentatge petit de la població. En aquest cas, parlarem de la acondroplàsia. Què és la acondroplàsia? La acondroplàsia és una malaltia minoritària. És, per entendre's i de forma planera i sense ànim d'ofendre ningú, el que coneixerem com enanisme. Això seria la acondroplàsia. És una malaltia genètica, d'herència. Clar, tu el que primer veus d'una persona que té acondroplàsia és la seva talla, és talla petita. Això, sense voler restar importància, possiblement seria el primer cop d'ull que li dones. Totes les malalties i els problemes que venen associats a la acondroplàsia, doncs és on està possiblement tot el rovell de l'ou de la investigació. Estem parlant d'una artrosi prematura, estem parlant de tot això. Bé, malgrat ha augmentat aquesta investigació, doncs és difícil trobar coses. Ara hi ha un nou fàrmac que s'està aplicant ja, en aquest cas, a l'Hospital Quema Nens de Barcelona, un medicament que ajuda a tot això. En parlarem d'això, d'aquest tema, com un gran èxit. Això sí, com tots els medicaments, són cars. Està ajudat per la Seguretat Social, però finançat per la Seguretat Social, però... Per què són tan cars aquests medicaments? En parlarem també del tema. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I el temps de cara a aquesta tarda, atenció, a comarques de Ponent, des del nord fins al sud, parlem des de la Vall d'Aran fins a Tortosa, Terres de l'Ebre, atenció en tota aquesta franja, fins i tot entrant a comarques de la Catalunya Central, hi ha una alerta activada per intensitat de pluges. No és que estigui plovent tot el dia, però pot ser, poden descarregar en forma de tempesta i de forma important. En tota aquesta àrea, parlem de Ponent, de Catalunya Central cap a la costa, doncs la qüestió no s'esperen aquestes pluges, no s'esperen pluges. De fet, pot ploure, és veritat, estem en una època que a més avui ja entra l'estiu, Algunes veus deien que entrava a les 5 de la tarda, d'altres diuen que entra a les 2, però què va estar? No s'importa, tres pitos, quan entra el verano. El cas és que avui comença l'estiu. Sigui una hora o sigui una altra. No seré precís a l'hora. No, és que empieza a les 2 menos 5. Bueno, és igual. No importa. El cas és que les temperatures pujaran. Demà l'alerta pujarà. Encara esperem pluges per demà dijous i divendres ja s'espera que entri de cara a la revetlla de Sant Joan. No s'esperen pluges, s'espera una entrada a l'anticicló i que les temperatures ja siguin el que toca per l'època. És a dir, caloreta, caloreta. Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. I per això connectem amb el Servei Català de Trànsit. Ador Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs avui, sobretot, dos punts amb dificultats, perquè la resta, en principi, tenim una relativa calma, que és el que acostumem a tenir aquesta hora del matí migdia. El que tenim són dos accidents a l'autopista AP7, un des de primera hora a la zona de Castellví de Rosanes, en sentit Tarragona. Està pendent de retirar el remolc del camió que s'ha accidentat, que ha volcat en aquest punt de l'autopista, en sentit Tarragona, i queda un carril obert i part del voral per passar els vehicles. Per tant, seguim parlant encara d'un tram d'uns 8-9 quilòmetres des de Castellbisbal fins a aquest punt a l'autopista AP7 amb vehicles aturats en sentit Tarragona. L'altre tram, l'altre punt, és en sentit contrari, és en sentit Girona, en aquesta autopista AP7. L'accident ha sigut a Vilafranca del Penedès, mancals amb dos camions. També hi ha un sol carril obert per passar i part del voral en sentit nord, en sentit Barcelona. I d'aquí també el tram de ben bé 10 quilòmetres de cues, de retencions des de Castellví de la Marca fins a aquest punt de Vilafranca i en sentit nord. A banda d'aquests dos trams amb evidents complicacions, a la resta del que dèiem, de moment, circulació còmoda. És tot, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Que tinguis un bon dia, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les empreses farmacèutiques inverteixen molta pasta en intentar trobar nous medicaments, però la fredor dels números ens diu que no deixen de ser una empresa privada i el que es busca és guanyar diners, que sigui rentable. A vegades aquestes inversions funcionen i a vegades no. Quan parlem d'aquestes inversions estem parlant de milions, estem parlant de milions. En aquest cas ha funcionat. Estem parlant d'un hospital, en aquest cas, l'Hospital HM Nens de Barcelona, que és el primer que està ja administrant un medicament contra la acondroplàsia. Es diu Voxzogo, aquest medicament. Joan Gual, com estàs? Benvingut.
Bon dia, Cruz, moltes gràcies.
Però què és aquesta malaltia? Què és la acondroplàsia?
Clar, abans de començar amb tot el tema del nou medicament, cal entrar en matèria, cal saber què és la acondroplàsia o la malaltia del creixement, i com tu has dit abans, és una malaltia que altera el creixement i que fa que les persones que la tenen siguin molt baixes. Llavors, les dones aproximadament estan al 1,20 m i els homes al 1,30 m. I a Espanya la prevalència d'aquesta malaltia és d'un de cada 15.000 nascuts.
No sé si són úniques aquestes característiques que té aquesta malaltia o en té d'altres característiques.
L'altura no només és la peculiaritat que té aquesta malaltia, però sí que acaba comportant moltes altres i va relacionat. Podem tenir casos com l'obesitat, problemes de columna o apnees. I a més provoca també una desproporció de les extremitats i això fa que qui pateix la acondroplàsia tingui dificultats per tenir autonomia, sobretot amb el tema de la higiene, perquè clar, amb les mans no poden arribar a diferents parts del cos i requereixen l'ajuda d'una altra persona.
Parlàvem d'aquest medicament, el Voxzogo, que és el que es comença ja a aplicar, no en modus experimental, s'està aplicant ja tal qual, no? No en funció investigació, sinó en funció aplicació i curació. Aquest medicament, el Voxzogo, pot revertir l'androplàsia?
Com has dit, des de fa unes setmanes ja s'està administrant a Catalunya aquest fàrmac que pot ajudar a combatre-la en certa manera, però no a revertir-la. El medicament s'administra cada dia amb una punxada des dels 2 dies i fins a l'adolescència, que és quan es considera que els infants acaben el creixement, i en total els pacients que s'administren el medicament poden créixer cada any un centímetre i mig més que la resta d'infants. I en total, en 10 anys, aconseguirien una talla 15 centímetres superior. Però, com he dit, la acondroplàsia no es pot revertir i aquest medicament simplement ajuda a fer un creixement als nens que tenen aquesta malaltia.
No oblidem que és una herència genètica en aquest cas i aquestes qüestions a vegades són molt més difícils de revertir. Només ajuda a fer créixer les persones?
Realment sí, però hi ha un component que també és molt important, que és el benestar emocional. I al final, si tens una malaltia de creixement, hi ha moltes funcions que no les pots fer i això acaba fent que la teva salut mental sigui afectada. Sí. A més, les persones amb acondroplàsia han de patir operacions quan són més grans, que són molt dures, i aquest medicament els permet, doncs, evitar tot aquest procés. I el tractament no només és per estètica, sinó que hem de tenir en compte que hi ha moltes dificultats pel simple fet de tenir acondroplàsia o problemes de creixement. Com ja he dit, hi ha dificultats d'autonomia, de trobar feina perquè els llocs no estan adaptats, de fer esport... Hi ha moltes coses que no els permet tenir una vida corrent, i aquest tractament és una esperança pels pares i mares també dels nens perquè la vida del seu fill pugui ser el més normal, entre cometes, possible.
Mm. Gràcies, Joan. Mira, parlem precisament amb el traumatòleg de nens de l'Hospital HM Nens de Barcelona, el doctor Josep Maria de Bergua. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Primer, és habitual la acondroplàsia? A quin percentatge de la població infantil podem trobar?
Sí. Bé, la acondroplàsia està registrat com una malaltia rara i està dintre del grup de les displàsies esquelètiques, i bueno, aquí més o menys a nivell mundial s'estableix que la freqüència de naixements de nens que neixen amb acondroplàsia és entre un naixement cada 20.000 i entre 30.000. És a dir, aquí està la freqüència que va variant. Perquè entenguem de forma més, no, més planera quants nens són, més o menys són uns 10 o 15 naixements a l'any aquí a Espanya.
D'acord. Bé, ara ja s'està aplicant, concretament al vostre hospital, esteu aplicant aquest nou medicament, que com es diu el medicament? No tinc el nom per aquí.
Sí, el medicament, bueno, comercialment es diu Voxglodo, i el tècnic és Vasoritide.
Vale.
Llavors, és un medicament de la companyia de Biomarí, que per sort, bueno, ja fa molts anys vam participar amb ells durant les fases d'investigació, ja podrem explicar una mica més com se desenvolupen aquests fàrmacs huérfanos, i des de fa ja més d'un any va ser aprovat per l'Agència de Medicament Espanyol, després de que la FDA i l'Agència Europea de Medicament aprovessin fa ara dos estius l'administració a nivell, no, de forma en els diferents països del fàrmac. I nosaltres ja fa un any vam començar a administrar per primera vegada el fàrmac de forma administrativa, no, de forma no científica o no d'investigació aquí a Espanya.
Sí.
I actualment ara ja s'ha començat a administrar a nivell de la salut pública, a nivell general, i actualment me sembla que hi ha ja més de 90 nens que estan rebent el fàrmac avui en dia.
Bé, llavors, com actua aquest fàrmac? Primer, a quines edats s'aplica? I després, això fa que reverteixi la acondroplàsia o no?
Clar, començaré a respondre a l'última pregunta, perquè és la més important.
Vale.
I és el que intentem explicar als pares, que realment no és un fàrmac que cura la acondroplàsia. És un fàrmac que mentre el pacient, el nen, que més o menys s'administra a partir de 2 anys i està a final de creixement, és a dir, fins als 14, 16 anys, mentre el pacient, el nen o la nena, s'està administrant el fàrmac, el que ajuda és a millorar aquesta funció d'aquest receptor que està alterat, i, per tant, mentre estan prenent el fàrmac, millora el potencial de creixement. Actualment, l'únic que s'ha pogut demostrar a nivell de resultats, perquè a nivell d'investigació, bueno, és molt, no? S'ha de demostrar amb resultats perquè després pugui passar a les agències del medicament, i el que s'ha pogut demostrar és que els nens que prenen el medicament creixen o augmenten la velocitat de creixement 1,6 centímetres més que els nens que no estan prenent el medicament o que havien pres placebo durant aquella època. Llavors, el que s'ha demostrat objectivament és que augmenta la velocitat de creixement, però nosaltres sabem que és un fàrmac que s'administra amb una punxada subcutània diària durant tots aquests anys,
sí.
I per tant sabem que com que afecta a nivell sistèmic i millora, no, a aquest receptor a nivell sistèmic, a nivell global de tot el cos, pues també estem millorant amb tots els altres paràmetres, que seria sobretot prevenció del risc d'infeccions d'oïdo, d'estenosi de foramen magno a nivell cervical, de la correcta formació de l'os, tant del cartílag com de les articulacions, que en acondroplàsia estan alterats, és a dir, que actua a tots els nivells. Però, de moment, l'únic que s'ha pogut demostrar és a nivell de guanyar de velocitat de creixement. Però, com sempre diem, al final, la acondroplàsia un dels menors dels problemes és la talla baixa, no? Sinó és tot el, les demés comorbiditats o patologies que estan associades.
D'acord.
I al final el que esperem és que amb aquest fàrmac aconseguim guanyar, pues, a part de millora de la qualitat de vida, no? És la funcionalitat de que els nostres pacients tinguin millor funcionalitat i millor qualitat de vida, que al final és l'objectiu de qualsevol tractament.
Doncs doctor Josep Maria de Bergua, doctor traumatòleg infantil a l'Hospital Aquemanens de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Encantat de poder estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns, molt amable. Doncs així ho tenim. Clar, és el que hi ha i això dona un punt... El que passa és que tot va molt lent, però és un punt d'esperança que penses, ostres, tard o d'hora, igual passen molts anys, tot això es podrà curar. Tot, absolutament tot es podrà prevenir o es podrà curar. Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene, perquè hi ha coses que també es poden curar fàcilment, però això sí, hi ha voluntat, eh? Primer has de tenir tu la voluntat per fer les coses i després ja en farem. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida, Carmen.
Gracias.
Mira, te voy a hacer una pregunta. Y ahora que hablábamos de que uno tiene que querer, relación entre la salud y la responsabilidad.
Hombre, yo creo que muchísima, ¿no? Afortunadamente somos dueños de nuestra vida. Yo en alguna ocasión he comentado en este programa que el 80% de las enfermedades, entre 80 y el 85% de las enfermedades que teóricamente podríamos sufrir, las podemos evitar. Es decir, que nuestro estilo de vida va a determinar muchísimo el que enfermemos más o el que enfermemos menos. Esto a veces no se transmite correctamente y a veces pensamos que las cosas pues no suceden porque sí, como que somos más desgraciados que otros seres humanos y entonces no llegan las cosas. Sí que es verdad que hay algunas enfermedades que, digamos, vienen directas para cada uno de nosotros y por más que las queramos esquivar no se puede, ¿no? Pero la mayor parte de ellas afortunadamente sí, y entonces en ese sentido hay una relación directa con nuestra responsabilidad, es decir, somos responsables de nuestra salud. Imaginemos una persona que es un médico, la ha diagnosticado que tiene el colesterol alto y le manda unas pastillas para el colesterol y resulta que la persona no se toma las pastillas del colesterol. Entonces, por más que el médico quiera ayudarle, está la responsabilidad del paciente de cumplir los consejos, ¿no?, o las pautas que ese médico le ha dado, y si no lo hace, pues difícilmente le podrá ayudar, ¿no? Entonces, en el tema del sobrepeso y la obesidad, yo te diría que hasta un poquito más que de responsabilidad, ¿no? Es la implicación directa que tenemos en nuestra salud, porque sí que es verdad que el sobrepeso y obesidad se está convirtiendo, lo es ya la pandemia del siglo XXI, y también lo he dicho en alguna ocasión, es totalmente paradójico que viviendo en el siglo de la comunicación, es decir, donde tenemos un acceso a los datos de manera importantísima, los sobrepesos los porcentajes de sobrepeso y obesidad siguen en aumento, y es porque hay una relación muy directa con el estilo de vida, es decir, hacemos cada vez una vida más sedentaria, se come peor porque se come mucha comida elaborada, vendemos o dedicamos muy poquito tiempo a lo que puede ser comer sano, y entonces, bueno, esto va dando el fruto, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en tener un estilo de vida o tener otro, y que esa responsabilidad, esas decisiones que tomamos, que somos totalmente libres para tomarlas, ¿vale?, nos van a influir en los años futuros. Yo sé que si alguna persona me está escuchando y tiene, pues, 30 años o 40 años, y dice, bueno, espérate, ya me llegará a mí. Perfecto, ojalá nos llegue, ¿no? Porque todos queremos llegar lo más tarde posible y en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero cuando el sobrepeso y la obesidad están ahí y son crónicos y recurrentes, es decir, no me lo termino de quitar de encima, y no solamente eso, sino que voy notando que cada vez tengo más tendencia a coger peso, si yo no pongo freno a esa situación, y para poner freno el paciente necesita ayuda, José Miguel, porque claro, sin ayuda no lo consigue, ¿vale? Si yo no pongo freno a esa situación, me voy a encontrar que puedo entrar en la famosa vejez pues con 30 kilos de más, y entrar en la vejez con 30 kilos de más normalmente son problemas.
Problemas, ¿no? Problemas, sí, y problemas, sí, sí. Problemas de todo tipo, problemas con las articulaciones, problemas de... En fin, problemas... La lista es bastante amplia.
Que no te puedes cortar las uñas de los pies, que no te puedes secar bien los dedos de los pies, es decir, que luego son una serie de problemas cotidianos, fáciles, no, sin hablar ya de la salud, ¿no? Que, bueno, pues tendríamos que aceptar y decir, bueno, pues como me he dejado, ahora me toca, ¿no? Yo qué prefiero, pues hacer esta pequeñita reflexión con todos tus oyentes y decir, oye, intentemos evitarlo. Y nosotros, que somos expertos en este tema, que lo venimos tratando desde hace muchísimos años, sabemos cómo resolver, sabemos cómo ayudar y sabemos cómo hacer llegar a los pacientes a ese objetivo final.
Pues ya lo sabéis que es una cuestión de salud y la salud es importante y la compañía, el asesoramiento, el llevarte de la mano hasta ese objetivo, lo saben hacer muy bien en el Centro Médico Estético Star Bene. Puedes concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, que puedes preguntarle lo que quieras, cualquier duda que tengas, cualquier cosa. Ya ves, Carmen te lo va a solucionar, o al menos te va a dar su opinión clara, porque te va a decir lo que tienes que saber, no lo que quieres oír. A mí eso me ha gustado mucho siempre.
lo sé.
Pues ya sabeu que podeu consertar esta primera visita informativa gratuita en el 93-414-36-31, 93-414-36-31, o en la web encontraréis toda la información también. Starbene.es. Podéis seguir también tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta adiós, luego. Adiós. Y de seguida parlarem de unas cuantas cosas. Parlarem de las primeras casas 3D construïdes a Catalunya. Això és un tema que ens porta la Mar Puerto. Com estàs? Bon dia, Mar.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Mar. I de seguida també parlarem dels jaciments de les muntanyes de Prades, que s'han convertit en un dels jaciments prehistòrics del Paleolític més importants de Catalunya, perquè hem descobert allà un munt d'inscripcions. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días, Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Gerson, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Os ha parecido que el... No voy a decir que haya sido una despedida fría, pero que no ha sido tampoco...
Perdona,
No
ha sido inolvidable.
No, eso, sí. no ha sido un momento inolvidable como para un jugador de la talla de Benzema.
Ah, no te hizo la pregunta.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. No solo se trata de saber lo que pasa.
Las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en pleno verano. Las elecciones del próximo 23 de julio.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Puede disminuir la participación, sobre todo en la mitad sur de la península, que es donde se supone que haría más calor. Puede afectar a la hora también de decidir los lugares donde vamos a votar o a las horas a las que lo hagamos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñoz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Sabeu, hi ha unes coses que ens passen molt, sobretot els que som catalanoparlants, a vegades, no sempre, però a vegades, quan entrem a una botiga, quan entrem a allò, i en funció de no sé què, és, a vegades és difícil d'explicar el per què comences a parlar en castellà, o quan comencen a parlar en castellà, tu també tornes a parlar en castellà directament, no? Però ho fas, a vegades també no saps per què, perquè comencem en castellà o no en català, potser l'altra persona no s'atreveix, potser no, està, no se sent segura, doncs possiblement li podem donar un cop de mà a tot això. Comencem a parlar en català i et sorprendràs perquè t'entendran molt més del que et penses. Sabran molt més del que penses i, a més, ajudes, no?, al coneixement de la llengua. Comença a parlar en català. Tenim molt per parlar, molt per viure. Provem-ho en català.
Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
Han posat al descobert cents i cents de gravats prehistòrics a les muntanyes de Prades. És un jaciment que ja es tenia coneixement, que es va començar, doncs, estudiar el 1970, però ara han començat allà a mirar més i han trobat més de 250 gravats postpaleolítics en el lloc que es coneix com Roca de les Ferradures, en l'antic poble dels Cogullons, al Montblanc. Doncs allà, i això ho ha convertit en una situació molt, molt interessant, de molt interpretació per això. Però què entenem i què podem desprendre de tota aquesta troballa arqueològica? Tenim el telèfon a la codirectora del jaciment, a la Míriam Sales. Míriam, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Home, jo suposo que emocionats, no?
Sí, 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 molt emocionats, de veritat. És cert que aquests gravats els coneixien ja des dels anys 70, però el que no ens esperàvem era que, a mesura que anàvem traient terra del voltant d'aquests ja coneguts, en sortissin encara més i més i més. De fet, inclús n'hem visualitzat a centenars de metres del punt inicial, tota la mateixa formació geològica, en la mateixa roca.
Mm. Això, quants anys tenen? Aproximadament.
Bé, majoritàriament s'havien cregut que eren medievals, però amb aquests treballs ja hem pogut identificar que, de fet, la majoria podrien remuntar-se al calcolític, és a dir, al voltant dels 4.000 anys d'antiguitat.
Carai! O sigui, en principi pensaven que eren medievals, que medievals podem parlar, que és recent, per entendre's, però en comparació amb el paleolític, si parlem de medievals és recent, en comparació amb aquestes dades que m'estàs donant, no?
Exacte, sí, sí. I clar, pensava que eren medievals perquè la majoria dels motius són creus.
Ah, d'acord.
Però a mesura que hem anat estudiant, doncs hem vist que potser aquestes creus van per un altre costat.
D'acord. I això te n'ho va preguntar jo. Ara tenim tot això, i quina interpretació es fa? És massa aviat per fer aquesta pregunta, per saber què signifiquen, què representen, per què estan aquí, què són aquestes creus?
Sí, aquestes són les preguntes que hem fet nosaltres des d'un inici, que comencem els treballs, i de fet per això iniciem una campanya en aquest emplaçament. I bé, el que veiem és que és un conjunt format per, com bé deies, més de 250 gravats majoritàriament prehistòrics, i la majoria són motius ferradures, aquesta forma així de ferradura, que nosaltres els diem ferradures, però no vol dir que ells ho interpretessin igual que nosaltres, exacte. També hi ha motius en formes de creus, i finalment també hem trobat diversos antropomorfs, que estan en forma també de creu, però se'ls veu un cap arrodonit i tenen els braços oberts amb els cinc dits de les mans ben representats.
Llavors, és a dir, són representacions humanes en aquest cas.
Exacte, és així mateix. I això ens ha portat a pensar que potser algunes d'aquestes creus, o la majoria, són figures humanes, però també esquematitzades, molt més simplificades, i que no se'ls han representat les mans. Perquè hi ha alguns punts en què es formen escenes on la figura humana central té tots els dits representats i al voltant té figures o formes en creu que sembla que es relacionin amb aquesta figura humana central.
Podria ser, no sé què es diu tota aquesta concentració de gravats aquí, podria ser un espai, jo què sé, religiós, alguna cosa així? Hi ha alguna conclusió sobre això?
És el que tenim més clar. Si hi ha aquesta concentració en aquest espai és perquè pels grups humans que ho van representar tenia una rellevància, segurament a nivell simbòlic, perquè l'art rupestre està molt vinculat a tot el tema de la simbologia. Potser hi practicaven algunes activitats rituals. Són qüestions que mai podrem saber del tot 100% segurs, però és clar que era especial aquest lloc. Una de les hipòtesis amb les quals treballem és la concentració de metalls a la zona. és a dir, que no fos una zona d'explotació minera, entre cometes, i per això els era rellevant l'espai. Però és una hipòtesi només, s'ha de treballar.
Sí, home, treure conclusions de tot això de fa 4.000 anys no ha de ser una qüestió fàcil, i a més sempre...
No,
I malaurat, sempre que arribis a una conclusió, no sé fins a quin punt tot és 100% cert, vull dir, és una qüestió que queda una mica així, no? Però la pregunta que et faig ara és què ens diu tot això de la presència humana a les muntanyes de Prades? I ens diu alguna cosa sobre què fèiem, què no fèiem, què s'utilitzava allà?
Una vegada més trobem una nova evidència arqueològica que ens reafirma aquesta presència de grups humans a les muntanyes de Prades. Estem trobant alguns jaciments ja que tenen un registre arqueològic del Paleolític superior, que ens remuntem als 30.000 anys, i justament al costat mateix trobem una altra cova que també té ocupacions humanes al voltant dels 4.000. O sigui, és una manera de veure que aquest terreny estava molt recorregut per aquestes poblacions humanes. Mm.
Doncs, escolta'm, Míriam Sales, codirectora dels treballs a aquest jaciment de Prades, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per la troballa i per l'emoció, suposo, de trobar coses així.
Sí. Moltes gràcies, i a vosaltres. Un plaer.
El plaer ha estat nostre, però imagineu, no?, que trobeu allò, unes figuretes allà del Paleolític. Ha de ser flipant, allò, eh? Marc Porto, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Com et trobes?
Molt bé, i tu?
Jo molt bé. Mira, de seguida parlarem d'aquestes cases que s'estan construint ja a Catalunya, les primeres, en 3D. És una meravella, eh?
Sí, i tant.
Això és una autèntica meravella, vull dir, ja, ara en parlarem del tema... entre això i com tu estava pensant, que estava reflexionant sobre el tema d'aquestes troballes, que jo soc molt friqui del tema històric i del paleolític i aquestes coses, m'agrada molt. Estava pensant si d'aquí 1.000 anys ve algú i comença a escarbar i troba el nou vídeo de Letizia Sabater, què pot pensar?
En aquestes cases 3D o en aquestes troballes?
En aquestes troballes. Bé, de seguida parlem d'això, vuelvo de nuevo a mis cabales, de seguida parlem d'això, però abans parlem si necessites diners. Si necessites diners, immediatament, doncs atenció, perquè possiblement tinc un què per parlar, i és Rècord Motor. La Rècord Motor compra el teu cotxe al moment, tant és així que en menys de 30 minuts tindràs els diners al teu compte. Ho escoltes molt bé, en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com es fa això? Mira, entres ara mateix a Rècord Motor, Rècord amb cada quilo, eh? Rècord Motor.com, i omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. Així podràs obtenir aquests diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts i en un temps rècord. Un temps rècord. Visita Rècord Motor amb cada quilo, eh? Rècord Motor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Rècord facin la resta. I en 30 minuts, els diners al teu compte. I de seguida, amb la Mar Puerto, parlarem d'aquestes cases 3D a Catalunya que pot ser una solució d'aquestes clares, eh? De seguida, aquí, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Irse de vacaciones con Logitravel es lo inteligente este verano.
Entra en logitravel.com y viaja a las islas, escápate al Caribe, vete de crucero, haz un circuito o pasa unos días en la costa. Tus vacaciones en familia, con tu pareja, con tus amigos o con quien tú quieras.
Este verano, Logitravel.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a Vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque. Y te espero de lunes a viernes a las 4:45 en Mía es la Venganza. La nueva serie diaria de Telecinco.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Va, dejando que os hable del presente, que ya no es presente, que ya no es futuro, sino que es presente. O sigui, que parlem de impressores 3D.
sabeu, ara coneixem el concepte d'impressores 3D, no? Doncs t'imagines poder construir una casa amb una impressora 3D? No és una cosa que descobrim ara, però sí el que descobrim ara és que això ja s'està fent a algun punt de Catalunya, on s'estan aixecant els primers habitatges del sud d'Europa fets amb aquesta nova tecnologia. Les impressores 3D, imagineu les dimensions que ha de tenir aquesta impressora 3D. Marc Puerto, explica'ns com es fa tot això.
Molt bon dia, doncs amb una impressora de grans dimensions que es porta fins al lloc de l'edificació i que va injectant capes de formigó, s'han construït aquí a Catalunya els primers habitatges d'aquestes característiques. El Josep Lluís és el soci i cofundador de l'empresa Bimor 3D, que ho està portant a terme i ens explicava així què és el que més destaquen d'aquesta tècnica.
Un dels principals avantatges seria la velocitat d'impressió, que òbviament guanyem un munt de temps respecte als mètodes convencionals, i un punt important seria la personalització del producte, no? Ja que no cal encofrats per a fer els murs de formigó, i això també permetís un disseny més lliure, no?
I és que aixecar les parets d'una casa en només 2 dies sembla una cosa realment impressionant, però clar, aquí la pregunta que ens fem és, i el cost
ara,
és similar a aquest el de les construccions convencionals? Doncs això també li hem preguntat i això és el que ens ha explicat.
En el cost sí que se pot ahorrar en el temps, principalment, perquè al final en construcció el temps es tradueix en cost monetari. Entonces, pues sí que significa un ahorro, però seria la part del temps, no?, que es guanya. De sobrecostos, no? Perquè al final fer un mur en curva, per exemple, fer-ho d'un mètode tradicional suposa un increment important, sobretot en l'àmbit dels encofrats. En canvi, en este sistema, el que aconseguim és fer una distribució o un envolvent diferent. Perquè m'ho entengui, costa el mateix, pràcticament, fer una casa, una caixa de sabates, no? Un quadrat, un rectangle, que seria el més convencional, a fer una casa en forma de cor o en forma de trèvol, no?
Ja, vull dir que no és una qüestió de... La dificultat és la mateixa en aquest cas, però on s'estalvies en el temps. Vull dir, igual un habitatge d'aquests pots trigar anys en fer-ho, un any o mesos, en funció de la velocitat, no? Però aquí sí que estalvaríem, i molt, no?
Exacte.
I on s'estan fent tot això? I el disseny, on s'està fent tot això?
Doncs parlem de que les primeres seran les que s'estan fent a Vallirana, al Baix Llobregat, de 120 metres quadrats, i també a Canyelles, al Garraf, de 65 metres quadrats.
El primer pas seria, com qualsevol projecte, tindria que tindre uns tècnics que feren redactats en el projecte. Una vegada se tinga ja els planos, es passaria el disseny, i en això ja passaríem a manar l'arxiu a la màquina. La màquina al final treballa en els 3 eixos, pràcticament com una manera pastissera, i va depositant capa sobre capa, generant el volumen de la vivenda.
Ei, m'ha agradat molt aquesta comparació que acaba de fer. I és molt gràfic i s'entendrà molt bé com funciona, no? Una manga pastelera.
Exacte.
I vas posant allà, vas construint i vas fent. Sí, serien aquestes tècniques, no?
Sí, clar, aquí també ens preguntem si realment aquests habitatges, aquest tipus de construccions, doncs són realment resistents. Pot viure una família en plena normalitat, com amb qualsevol altra edificació? Doncs això és el que ell mateix ens responia.
Sí, nosaltres el sistema que estem empleant ara és un mur de formigó que actua principalment com a mur de càrrega i la resistència que tenim al dia està en torn al 22 megapascals. En Espanya, per tindre una referència, perquè si és una estructura necessites que sigui 25 megapascals, això vol dir que pràcticament el segon dia d'haver terminat el que és l'estructura vertical es pot col·locar la coberta.
Poca broma, no?
D'aquesta manera podem dir que realment sí que són resistents i també cal dir que per fer aquesta obra...
Jo entenc que si farà una casa, encara que sigui una impressora 3D, ha de ser resistent, si no ja m'explicaràs.
Exacte, i a més per fer aquesta obra hem de dir que només calen 3 treballadors. Una impressió que també, entre altres coses, ha obert la porta a investigar la possibilitat de construir amb altres tipus de materials molt més sostenibles i així doncs també modernitzar aquest sector.
Home, sí, igual això ajuda que vagin els preus dels habitatges i que siguin habitatges dignes i a bon preu. Aquest seria una de les qüestions, eh?
Doncs sí.
Tu te plantejaries això de poder-te comprar una casa 3D?
es podria veure.
He vist sí, alguna així per internet i...
És curiós, mai se sap.
A part de com les fan, després és una casa absolutament normal. Vull dir, no hi ha cap cosa sorprenent, eh? Uh-huh. Mare, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt. Doncs és curiós el tema de les cases 3D. Com, a mi m'ha agradat molt l'exemple de com una manga pastelera. Això et deixa molt clar com van fent els murs, com van fer-ho tot. Penso que l'exemple és molt gràfic i ho deixa entendre molt bé com funciona el tema, no? Bé, tancarem enrere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que totes les xerrades les podreu tornar a recuperar i sentir a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I començarem parlant d'unes quantes coses a migdia, com, per exemple, tens por a volar? Saps que hi ha hipnosi que et pot ajudar a superar aquesta fòbia a volar? Serà un dels temes dels que parlarem en uns instants, a migdia. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.